Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Durant.
La Comissió Europea proposarà abolir el canvi d'hora a la Unió Europea i mantenir l'horari d'estiu. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia, Pau. Així ho ha anunciat el seu president, Jean-Claude Juncker, en relació a la consulta pública europea sobre el canvi horari, en què un 80% dels 4,6 milions de participants van apostar per suprimir el canvi d'hora. Aquesta decisió afectarà les nostres vides a la feina o en els horaris dels àpats, però també cal prendre decisions prèvies, com adoptar a casa nostra l'hora de Londres o mantenir la de Berlín. De seguida en parlarem amb Fabián Mohedano, promotor de la reforma horària.
Endesa actua en les línies aèries fora de servei al Vallès Occidental.
L'objectiu d'aquesta intervenció és la millora de l'entorn paisatgístic de la comarca, millorant la seva qualitat visual i ambiental. Oriol Ossant és el portaveu de la delegació catalana.
Retirar 13 quilòmetres d'una línia elèctrica de mitjana tensió que estava fora de servei al Vallès Occidental, que creuava els municipis de Rubí, Sant Quirze, Sabadell i Terrassa.
En total es tracta de 77 torres elèctriques. Els treballs s'han dut a terme principalment a les nits per tal de minimitzar el seu impacte entre els veïns.
I en el Notícies Migdia també buscarem els titulars de la informació esportiva.
El Centre d'Esports Sabadell segueix treballant per anunciar alguna incorporació a 4 hores i mitja perquè es tanqui el mercat de fitxatges.
Repassarem la resta d'informacions d'aquest divendres dia 31 d'agost amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Un graus ara mateix a la nostra ciutat amb un cel força ennuvolat. Volem conèixer la previsió per les pròximes hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem què ens espera al Xevi Soler. Bon dia, Xevi.
Hola, molt bon dia. Doncs després d'una matinada força moguda, meteorològicament parlant, amb ruixats intensos i precipitacions acumulades de fins a 70 o 90 litres per metre quadrat, a hores d'ara encara observem alguns ruixats de certa intensitat cap a punts del litoral de Tarragona. Per tant, no ens hem de refiar perquè durant aquesta jornada encara esperem la probabilitat de ruixats en aquest sector del litoral prelitoral tant de Barcelona com de Tarragona. A la tarda, a més, també es poden produir alguns xàfecs localment en tempesta cap a l'interior de les comarques de Girona. I de cara al cap de setmana, situació que encara no fa net, encara tindrem força intervals de núvols amb possibilitat de les matinades de dissabte i de diumenge d'alguns ruixats a punts del litoral de Tarragona, tot i que tampoc descartem a punts de muntanya durant les tardes. En definitiva, jornades marcades encara per la inestabilitat, amb forces núvols i temperatures que, això sí, es mantindran a la banda baixa. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara que hem conegut el que passa al cel, anem a mirar què és el que passa a la terra. Necessitem saber com se circula ara mateix el trànsit.
Transports Urbans de Sabadell, Latús, t'ofereix aquest espai.
De moment, a les carreteres i principals avingudes que ens volten no veiem cap dificultat. En tot cas, si heu de baixar cap a Barcelona, sapigueu que hi ha algun problema en els dos nusos d'incorporació. En el nus de la Trinitat trobareu circulació intensa per espai d'un quilòmetre en direcció nord i també al nus del Llobregat trobareu per obres un carril tallat i això provoca també aproximadament un quilòmetre de circulació amb retencions. Per la resta, una bassa d'oli. I per completar tota la informació, volem saber com se circula amb el transport públic i per això ho demanem al Transmet. Bon dia, Eva Malús.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per acumulació d'aigua entre l'estació de Vic i la de Balenyà, d'on es seva, no hi ha circulació en aquest tram i els trens de la línia R3 estan circulant en demores que poden superar els 45 minuts en els dos sentits. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, però així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat funcionen en normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. No obstant, per treballs de millora està interromput el servei de metro al tram paral·lel universitat de la línia 2 i la línia 3 no s'atura a l'estació de Penitents. La connexió al tram Bellaterra, que en feu gràcia, de la línia de Barcelona-Vallès S2 de ferrocarrils de la Generalitat es fa amb un autobús alternatiu. De moment és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva, i bon dia.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell. Notícies migdia.
La Comissió Europea proposarà abolir el canvi d'hora a la Unió Europea i mantenir l'horari d'estiu. Així ho ha anunciat el seu president, Jean-Claude Juncker, a la televisió pública alemanya. D'aquesta manera es dona resposta a la consulta pública europea sobre el canvi horari, en què un 80% dels més de 4 milions i mig de participants van apostar per suprimir el canvi d'hora. I en volem parlar amb el promotor de la reforma horària, Fabián Moedano. Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Explica'ns bé què és la reforma horària, sisplau.
Bueno, la reforma horària és un plantejament general que afecta a quatre debats. El primer, si hem de ser o no a l'horari de Londres o a l'horari de Berlín. El segon, si hem de suprimir l'horari d'estiu i l'horari, el canvi d'horari d'estiu i l'horari d'hivern. El tercer, que fa referència doncs, a l'extraordinària ineficiència de les nostres organitzacions en la seva organització del treball i dels resultats de la feina. I el quart, doncs, el que fa referència a que som l'únic país al món que dina a les 3 de la tarda, sopa a les 10 de la nit i se'n va a dormir a la 1 de la matinada. I per tant, doncs, aquests quatre debats que tenen a veure entre si en algunes coses i en altres no, doncs són amb el que nosaltres vam néixer el 2014 com una plataforma per reivindicar tot això.
Comencem pel final. Per què dinem tan tard?
Doncs dinem tan tard per un cúmul de casualitats. No és una decisió que l'hagi pres ningú de decidir que dinéssim tan tard, però en els anys 60 amb el pluriempleo, amb les hores extres, doncs va haver-hi unes transformacions diguem del teixit productiu i per tant després dels nostres hàbits alimentaris i de descans, i progressivament doncs van començar a dinar més tard, començar a arribar més tard a casa i per tant vol dir sopar més tard i després doncs anar a dormir més tard, i al dia d'avui la fotografia és terrible, però no és qüestió de que ningú decidís, sinó d'un cúmul dels propòsits, vaja.
Ens convé més ara que abans? Estem en problemes que encara ens aniria millor ara que, per exemple, fa unes dècades, afrontar la reforma horària?
Sí, sí, la reforma horària és ara quan s'ha de fer. És a dir, fa unes dècades no teníem els índexs. És a dir, per entendre'ns, el prime time s'ha reduït, s'ha ampliat 75 minuts en els darrers anys. Hem perdut una hora de son en els darrers 15 anys. Hem decidit allargar l'activitat extraescolar dels infants en els darrers anys. Això no és que la reforma horària la poguéssim fer fa 30 anys. El que sí que es podia haver fet fa 30 anys és fer el que van fer la resta de països europeus, que és canviar la manera de treballar, és a dir, treballar per objectius, amb uns horaris més flexibles, avaluar el rendiment dels treballadors en funció de la feina feta i no de l'horari, i no de la presencialitat. Això sí que ho podíem haver fet en el seu moment, però quan parlem de reforma horària parlem de tot, que era, hem de posar-ho tot sobre la taula i debatre-ho i prendre decisions. I justament una de les decisions ens ve donada per la Unió Europea, no? Que és aquest canvi d'hora d'estiu d'hivern, que és perquè aquests dies s'està parlant molt.
I el fet de mantenir l'horari d'estiu és l'opció correcta?
Nosaltres som més partidaris de mantenir l'horari d'hivern. La gent en la votació, la ciutadania europea, que és, per cert, una votació extraordinària amb una participació de prop de 5 milions de persones, inèdita en cap votació de la Unió, de cap consulta popular, doncs la ciutadania li ve més de gust doncs, que per la tarda hi hagi més llum, més hores de sol, i per tant doncs, que puguem aprofitar molt més el temps per la tarda. Però clar, hi ha un element molt determinant, i és que si posem l'horari d'estiu durant tot l'any, durant els mesos d'hivern tindrem uns quants dies en el que ens llevarem i serà de nit. Llavors, els adolescents aniran al col·le i encara serà de nit, i els treballadors arribaran a la feina i encara serà de nit. I això no és gaire positiu per l'èxit escolar i per la productivitat. Però encara hi ha un element més rellevant, i que és el que hauria de fer reflexionar doncs, al final a qui hi hagi de prendre aquesta decisió en l'últim moment, que és que nosaltres, en funció de la llum que rebem a primera hora del matí, després segreguem més o menys melatonina, i per tant la qualitat del nostre son a l'hora d'anar a dormir serà millor en funció de la qualitat de la llum a primera del matí. Si a primera del matí doncs, no rebem llum perquè és de nit i ens posem dintre de les oficines a treballar, doncs serà una mica desastre. Per tant, això s'hauria de tenir en compte.
I el món de l'empresa està preparat per fer aquest canvi?
El món de l'empresa està desitjant aquest canvi, perquè és que al final les empreses que treballen a torns aquells dos caps de setmana en el que hi ha un canvi, diguem, d'ajust, doncs és una mica un mal de cap. I per tant, doncs, les empreses ho volen, ho desitgen, i concretament amb aquest tema mai hi ha hagut debat.
Per acabar, demano molt breument, hora de Londres o hora de Berlín?
És un debat molt interessant, perquè nosaltres en el nostre grup d'experts no ens hem posat d'acord. Ens hem posat d'acord en moltíssimes coses, però amb això no. Jo particularment, si em deixes que et digui la meva opinió, sóc partidari de l'horari de Berlín. Sóc partidari de mantenir l'horari de tota la Unió. Nosaltres som a Barcelona, Catalunya, i no som a Galícia, ni fins i tot a Madrid. I per tant estem al mig del fus horari de Londres. Per tant estem a la meitat del fus horari de Berlín. A mi em pesen més els, diguem, els elements estratègics, econòmics, que no tant els elements, diguem, diguem, solars. Entenent que, en certa manera, ja hi ha un decalatge entre la gent que viu a l'est i la gent que viu a l'oest d'un país. I, per tant, doncs, que això ja és inevitable. I nosaltres, pues, el que estem dient, o jo estic dient, perquè dic que no tenim un posicionament conjunt, doncs és que preferim estar a l'oest de Berlín que no a l'inici doncs del fus horari de Londres.
Fabián Moedano, promotor de la reforma horària, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell i bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Endesa ha retirat 13 quilòmetres de línies aèries de mitjana tensió i un total de 77 torres elèctriques al Vallès Occidental. La majoria d'infraestructures formaven part dels termes municipals de Sant Quirze i Rubí, tot i que a Sabadell hi havia 8 torres i més d'un quilòmetre de línia.
L'objectiu d'aquesta intervenció, segons la companyia elèctrica, és la de millorar l'entorn paisatgístic de la comarca, millorant la seva qualitat visual i ambiental. Per aquest motiu han retirat totes aquestes instal·lacions, que ja estaven en desús, gràcies a la racionalització de la xarxa que du a terme Endesa. Oriol Ossan és portaveu de la delegació catalana.
En el cas del Vallès Occidental operaven diferents companyies elèctriques, cadascuna tenia les seves pròpies infraestructures. Ara pràcticament totes formen part de la mateixa companyia, que és Endesa. Per tant, hi havia inclús en alguns punts xarxes duplicades o triplicades. El que ha permès uns estudis previs és racionalitzar totes aquestes infraestructures, analitzar si calien o no calien. Algunes s'han compactat, és a dir, que pel mateix tram hi passen dues línies, la qual cosa ha permès retirar i desballestar infraestructures que ja no calien que estiguessin en el territori perquè les altres les suplien.
Els treballs s'han dut a terme principalment a les nits per tal de minimitzar el seu impacte entre els veïns. Endesa ara assegura que reciclaran tots aquests materials elèctrics a les seves pròpies subestacions. A més, els clots que s'havien format per les bases de formigó de les torres, també retirades, s'han restaurat amb terra vegetal.
I augmenten els afectats per la síndrome visual informàtica durant el període de tornada a la feina. La irritació ocular, la fatiga visual o la sequedat són alguns dels símptomes d'aquesta patologia que afecta el 70% de les persones que treballen majoritàriament davant d'un ordinador. Helena Molís, bon dia.
Bon dia. Les vacances es comencen a acabar i això implica tornar a la feina. Moltes vegades aquesta tornada al treball suposa passar 8 hores davant una pantalla d'un ordinador o d'un aparell electrònic. Estar llargues estones amb la mirada fixa a un punt proper és la causa de l'anomenada síndrome visual informàtica, tal com explica Toni Marín, directora de la Formació en Òptica i Audiologia Universitària.
Quan nosaltres mirem de lluny, relaxem la vista. Estem treballant d'una manera relaxada, mentre quan treballem amb visió propera, ja sigui llegint o davant d'una pantalla, doncs estem fent un esforç acomodatiu més gran. Per això tenim menys molèsties.
Pel que fa a les possibles solucions de la síndrome, Marina aconsella utilitzar uns vidres especials que contenen filtres que redueixen una part de la llum blava que emeten les pantalles d'ordinador i tauletes electròniques.
I aquests tractaments que porten els vidres, doncs estan pensats perquè no influeixi tant la radiació nociva que en l'exposició més prolongada davant de les pantalles doncs patim més que res en els que estem davant de l'ordinador.
També aconsella descansar la vista cada 20 minuts i, si es pot, fer exercicis per relaxar el sistema visual.
I l'actor sabadellenc Marc Rius estrena aquesta nit la seva última TV Movie, titulada Vilafranca, a Televisió de Catalunya. Es tracta d'una història situada a la festa major d'aquesta localitat que relata una trobada familiar amb un final dramàtic.
És un dinar de festa major. Bàsicament, el que ens podria trobar qualsevol família catalana, a qualsevol festa major de qualsevol població d'aquí a Catalunya. El que passa és que aquest dinar concret que viuran a Vilafranca els protagonistes de la història és una mica diferent de tots els últims anys, perquè l'avi comença a estar molt malalt d'Alzheimer. A això s'hi suma que hi comencen a haver-hi problemes amb el tema de l'herència.
I Marc Rius, sortit del planter de la Faràndula, interpreta un dels personatges que es veu immers en aquesta trobada.
El meu paper és el del Dani, que és un noi de Viladecans, que està estudiant una carrera artística amb una de les netes de la família de Vilafranca i aprofiten el dinar de festa major per fer un treball de la universitat. I ell va allà com un estudiant, no? I una mica a veure què passa en una festa major d'un poble típic català, no? I el que passa que es troba enmig d'aquesta discussió familiar i no sap massa, bueno, el tio es queda flipant.
Vilafranca és una coproducció de TV3 i Diagonal TV en la qual hi participen actors de la talla de Joan Pera, Carme Sansa, David Bagés, Anna Icobalzeta i Laia Manzanárez. La peça és dirigida per Lluís Maria Güell, el qual s'ha centrat en part en la part més dramàtica del text original escrit pel dramaturg Jordi Casanovas per teatre. Vilafranca es podrà veure per TV3 aquesta nit després del Telenotícies Vespre.
I aquest pròxim diumenge comença la temporada de caça regular, que en variant segons l'espècie durarà fins als mesos de febrer o març. Els animals de caça major inclosos van des del cabirol a la daina o al mufló, però la que les administracions demanen que s'intensifiqui és la caça del senglar.
I això dediquen principalment les batudes als caçadors. Joaquim Zarzoso, president de la representació territorial de la Federació Catalana de Caça Barcelona, demana comprensió als usuaris del bosc. També denuncia que una mascota forana que es va posar de moda fa temps, el porc vietnamita, ara sol abandonar el bosc i el creuar-se amb els senglars genera ventrades del triple d'individus.
Molta gent que tenia el famós porc vietnamita, quan se fan grandets, pues ja molesta a casa i els comencen a abandonar a la muntanya. Hem començat a trobar creuaments amb el senglar i això provoca que les ventrades d'aquest tipus d'animals, que ja se li ha posat un nom, que és el cerdolí, pues siguin molt més àmplies que les que fa un senglar. Si, per exemple, un senglar fa 4 cries, aquest cruce podria arribar a 8, 10 o 12. I, per tant, això sí que és un problema.
Amb la caça com a única mesura, Zarzoso no creu que es controli la plaga.
Amb la caça només la població del senglar no la controlarem. Per una banda n'hi ha l'abandonament del tema dels boscos, cada vegada estan més bruts, les rieres també al costat de les poblacions cada vegada estan més brutes. També el tipus de conreu que fem servir fins ara, fa uns anys cap aquí, se sembra molt de blat de moro, això també és una font d'aliment molt important cada senglar que fa que criï més. I després també tenim pues, el tema de la pluja, contra més plou, més glans després també venia a la muntanya i provoca que també tingui una altra font d'aliment molt important.
A més, els caçadors consideren que la vacuna anticonceptiva que s'està començant a aplicar als senglars no és efectiva, té un cost elevat i demana una revacunació de més del 70% dels senglars i cerdolís.
Per cert, Helena, que això d'esterdolí no és un mot de la llengua catalana.
No, de moment no hi ha substantiu concret per referir-s'hi, més enllà de híbrid de porc senglar i porc vietnamita. Potser un neologisme tipus porc clar o senglorc es podria acabar normativitzant. L'escriptor i enigmista Mario Serra proposa per referir-se a la nova espècie el mot garriglà.
Notícies repassades de manera més breu de la ciutat i la comarca. Aquest pròxim dilluns comença el 22è curs de professionalització de l'Escola d'Òpera de Sabadell.
Es desenvoluparà durant els mesos de setembre i octubre i finalitzarà amb la representació de l'obra Falstaff al Teatre de la Faràndula. Dirigit per Mirna Lacambra, el curs es fixa en la interpretació musical, però també en l'escènica, així com l'estil verdià, la dicció i o el fraseig, entre d'altres. A més, compta amb professors de la talla del crític Roger Alier, el director d'orquestra Daniel Gil de Tejada o el director teatral Pau Monterde. També inclou una masterclass amb l'eminent soprano Svetla Krasteva.
I ahir al migdia es van produir dos furs a la carretera de Terrassa.
El primer a la una de la tarda, on els propietaris de l'establiment denuncien a la policia municipal que una persona ha furtat diversos materials. Els agents han identificat una dona de 33 anys i li realitzen les diligències judicials pertinents per un delicte de furt lleu.
I el segon es va produir a la mateixa via al cap d'una hora i mitja, dos quarts de tres.
Es tracta d'un cas molt semblant en què els botiguers també denuncien a la policia que un jove els ha furtat diferents materials de l'establiment. Aquesta vegada la policia local identifica un jove de 19 anys i també li obren diligències per un delicte de furt lleu.
Toni, on ets?
De vacances, a Eivissa, prenent el sol i molta vitamina.
Vitamina?
Sí, vitamina dens.
Vitamina.
Aquest estiu no apaguis la ràdio. La música electrònica no s'atura.
Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit. Vitamina dens amb Toni González.
Refresca't les orelles amb Vitamina Dance.
Puja el volum, però sense saturar. Gaudeix de la música electrònica aquí, a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje en el que vemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.bancsabadell.com.
La calor es fa molt pesada.
Caca.
I fa venir molta mandra.
Si sí, algú s'adorm, ho fotem fora del cine.
Si ets amant del gènere fantàstic, tenim la solució.
Quimèric.
La millor selecció dels programes del Quimèric de tota la temporada la pots escoltar cada setmana a Ràdio Sabadell fins que tornem al setembre.
He plorat molt.
Escolta'ns els divendres a les 8 del vespre, diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Sort de nosaltres, perquè la mare que el va parir.
Amb una mica més de 7 minuts ens plantem al punt de les 2 de la tarda. Arriba el moment dels esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Poc més de 4 hores perquè es tanqui el mercat de fitxatges a segona B. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
I de moment no tenim novetats destacables al centre d'esport Sabadell.
Doncs no, de fet, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, l'opció de Javi Álamo està pràcticament descartada perquè la intenció del futbolista és signar amb un equip de segona. El club ja ha dit públicament en les últimes hores que, tot i disposar de dues fitxes lliures, majors de 23 anys, la prioritat és la incorporació d'un central polivalent i treballen amb dos fronts oberts. Amb la part ofensiva, segons el director general Bruno Batlle, estan contents.
Jugadors de banda, el que sempre diem, han tingut molts noms i de fet hem analitzat moltíssims noms i podríem fitxar 3-4 jugadors avui mateix. Vull dir, no és per dificultat, sinó que certament el que tenim ens satisfà, llavors hauria de ser algo que ens satisfés molt. Mentre que a la part defensiva, el tenir un altre jugador que ens doni polivalència a altres llocs sí que seria algo que realment, si ho podem tancar, seria la prioritat davant de l'altre.
Tot i això, també, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, el club encara no ha tancat del tot la via del jugador de banda dreta i també del sub-23. Recordem que l'equip ha sortit aquest matí a les 8, rumb a Conca, però s'ha aturat a mig camí per entrenar-se a les instal·lacions del Villarreal. Recordem que aquest Conquense Sabadell es disputa demà a les 6 de la tarda, com sempre, des de mitja hora abans, al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
I el municipal de Can Uriac ultima els detalls per viure un altre moment inoblidable. Demà, a partir de les 7 de la tarda, el Sabadell Nord disputarà el seu primer partit de la història a Primera Catalana contra el Vilassar.
La cita més esperada entre els aficionats de la zona nord des del passat mes de maig, quan van celebrar sobre la gespa el campionat del grup quart de Segona Catalana. Els homes de Quico Díaz arriben a aquest debut amb bones sensacions després d'una pretemporada exigent contra tres rivals de tercera que van acabar també amb victòria per 0-4 contra el Castellà. Díaz ha passat del favoritisme al Vilassar i ha fet una crida a l'afició per omplir el municipal de Can Uriac.
La verdad que sí, yo prefiero jugar en casa con el apoyo incondicional de los aficionados y la gente de fútbol de Sabadell, porque sábado a las 7 de la tarde es una hora perfecta para que la gente futbolera de la ciudad venga y venga sobre todo a apoyar al segundo equipo de la ciudad, ¿no?
Per aquest partit contra el Vilassar, demà a les 7 de la tarda, Quico Díaz tindrà les baixes d'Albert Quereda per lesió i de Penya per sanció.
I el Club Esportiu Mercantil també torna demà a l'acció a la Lliga Nacional. Després del bon retorn a la categoria empatant a casa contra el vigent campió, el Barça B, els de Dani Fernández visiten el Jàbec, un altre dels candidats a ocupar les primeres posicions.
Els mercantilistes no podran comptar amb el lesionat Ayman, però per solucionar la seva manca de gol s'han reforçat aquesta setmana amb el davanter Cuele Gracia, procedent del juvenil A del Nàstic Manresa. Fernández avisa del potencial del rival de demà.
El Java, que ells ho diuen, vale, que ells han de pujar de categoria. Ells porten molts anys dient que ells són favorits per pujar a Divisió d'Honor. No ho dic jo, ho diuen ells. Per tant, ells són favorits del proper dissabte, ells han de portar la iniciativa. Nosaltres hem d'intentar combatre al màxim, perquè és un molt bon equip, el Java, que és un equip que m'agrada molt, té molt bons jugadors, no té el renom del Barça, però és un favorit claríssim a pujar. Ells porten lluitant per l'ascens a Divisió d'Honor força temps i tard o d'hora ho aconseguiran.
El Jàbec Mercantil es disputarà demà a 6:45 de la tarda a Can Jofresa.
I la setmana passada us explicàvem a Ràdio Sabadell la problemàtica entre el Sabadell Rubí Lupi i l'Ajuntament de Sabadell, en què l'entitat arlequinada reclamava unes millors condicions pel que fa als horaris i als camps d'entrenament. Doncs bé, Pau, sembla que totes dues parts hi han posat solució.
Sí, tot i que la preferència del Sabadell Rugby Club era tornar a entrenar 2 anys després a la Roureda, on juga els seus partits, finalment ho seguirà fent a Sant Oleguer 2 dies per setmana i un tercer a Olímpia, millorant també els horaris. A més, el sènior masculí i femení seguiran entrenant plegats, un punt que consideraven imprescindible. Des del club, com apunta el seu jugador Carlos López, es mostren satisfets, tot i que consideren que és una mesura puntual.
Bueno, más que contentos, estamos satisfechos, porque tenemos el campo, tenemos un horario, el cual nos han mejorado uno de los días, el jueves. Lo malo es que tenemos que cambiar de campo. Y bueno, para estar contentos, realmente lo que nos gustaría es entrenar, jugar en el mismo campo y con horarios decentes. Pero la verdad que, bueno, esa es la solución a la que ha llegado el ayuntamiento y, bueno, es lo que hay.
López també ha assegurat que esperen apropar postures ara amb la Junta de la Roureda.
I el Rally de la Llana ja té data. Aquest pròxim 15 de setembre, el Parc Catalunya de Sabadell serà l'escenari de l'inici de la 19a edició d'aquest rally mític. Organitzat un any més per la gent del Motor Club Sabadell, la prova compta hores d'ara amb una 70a d'inscrits.
L'edició d'enguany del rally es durà a terme en una sola jornada amb 60 km cronometrats en 6 trams i a doble passada. Sant Miquel del Fai, Vic o Sant Feliu de Codina són alguns dels llocs que acolliran aquesta prova. El president del Motor Club, Jaume Marco, apunta les novetats d'enguany.
Hem tornat als orígens. Tornem aquest any, a part de clàssics, tenim cotxes moderns, serem puntuables per la Copa Catalana d'Asfalt, tenim Copa Promoció, tenim Challenge Michelin, tenim Focus Extrem, tenim una sèrie de cotxes moderns, a part dels clàssics que continuem conservant.
Aquest any 2018 també servirà per commemorar el 50è aniversari de la primera edició de la prova que es va celebrar d'aquest Rally de la Llana l'any 1968.
Gràcies, Pau.
Gràcies.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
En un minut ens plantem a les dues. Marxem. Fins aquí arriba el Notícies Migdia d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre, conduït per Pere Gallifa. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon dia i fins llavors.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.